Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julbe. Continuen les converses entre PSOE i Junts per Catalunya després que els independentistes hagin dit que votaran no als decrets llei anticrisi. Mentrestant, la vicepresidenta primera i també ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, demana paciència.
Sabemos desde el principio de la legislatura que esta iba a ser una legislatura de diálogo, diálogo y más diálogo. Lo están ustedes viendo que cada medida, cada norma que se quiera aprobar en el Congreso de los Diputados, pues requiere paciencia, capacidad de entendimiento, encontrar los puntos, y estoy convencida de que aquí, de aquí al jueves, encontraremos aquellos elementos que permitan convalidar un decreto que no es para el gobierno, que es para la gente.
I des dels comuns els hi semblaria irresponsable que finalment hi votessin que no, i asseguren que en cap cas el decret afectaria la llei d'amnistia. Tot el contrari, el portaveu del partit a Catalunya, Joan Mena, diu que el decret Òmnibus blinda del tot el seu desplegament.
En definitiva, el que fa aquest decret és donar tota la seguretat jurídica també a la llei d'amnistia, que per nosaltres és una aposta fonamental, no només des del govern de coalició, sinó també des de l'espai dels comuns.
Mena, per tant, encara veu marge d'acord perquè Junts canvi la seva posició i acabi votant a favor d'aquests decrets socials. I acabem de saber que el govern espanyol oferirà una pujada del salari mínim interprofessional superior al 4% si finalment les patronals es desmarquen de l'acord que negocia l'executiu amb els agents socials. És el secretari de Treball, Joaquín Pérez Rey, després de la trobada amb sindicats i empresaris.
4% és una subida que genera incentivos para todas las partes. És una subida razonable que permite acordar, pero obviamente, como usted puede entender, si la patronal española considera que no va a prestar su apoyo al 4%, pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo, y entonces estaríamos dispuestos a explorar.
L'executiu espanyol espera tancar, per tant, aquesta setmana la negociació del salari mínim, però no descarta, diuen, fer més reunions abans que es produeixi aquest acord. I pendents aquesta hora, també del centre de Barcelona, el col·lectiu d'infermeres ha tornat a sortir als carrers per reivindicar millores professionals en el marc de la vaga indefinida convocada pel Sindicat d'Infermeres de Catalunya. Unes protestes, recordem-ho, que van començar el passat 12 de desembre. La mobilització ha arrencat des de dos punts diferents. Una columna de manifestants ha sortit des de la plaça Universitat i un altre ho ha fet des de la plaça Tetuan. Cap a les 11, totes dues columnes han confluït a Gran Via amb Pau Claris i la previsió és que arribin fins a la plaça de Sant Jaume. I mirada internacional, avui fa 12 dies que l'Organització Mundial de la Salut no pot entregar ajut humanitari a la Franja de Gaza per motius de seguretat. Els intensos bombardejos, les restriccions de moviment i la interrupció de comunicacions fan gairebé impossible poder fer arribar aquests subministraments bàsics a tot el territori i especialment al nord menor. Segons l'OMS, era urgent fer arribar material perquè els metges puguin seguir operant els 5 hospitals que hi ha situats al nord de l'enclau. Ahir va fer 2 mesos que va esclatar la tensió entre Israel i Hamas a la franja de Gaza. Des d'aleshores han mort 23.000 persones i hi ha milers de ferits. En punt, les 12:05, a aquesta hora fem un repàs de l'actualitat esportiva amb Pau Massip.
La Copa deixa el Barça tocat en defensa, ja que no recupera Íñigo Martínez per la Supercopa. El central blaugrana va saltar la gespa després de patir una lesió al bíceps femoral de la cama dreta a principis de desembre. Ahir va entrar al camp al minut 64, recuperat d'aquestes molèsties, però quan només havia disputat 10 minuts de joc va demanar el canvi. Martínez va sentir molèsties a la zona dels isquiotibials, en aquest cas de la cama esquerra. Sergi Roberto va substituir-lo i estem pendents del diagnòstic de la lesió, però tot apunta que el defensa basca es perdrà la Supercopa que ha de disputar aquesta setmana el Barça a l'Aràbia Saudita contra l'Osasuna. I en motor, Joan Barreda es queda amb la mel als llavis una vegada més al Rally Dakar. El pilot de motos de Castelló ha arribat primer a la meta del dia, però l'organització ha donat la victòria al pilot xilè Pablo Quintanilla, que s'ha vist beneficiat per les bonificacions, ja que anava obrint pista la jornada d'avui. Igualment, Barreda ha arribat per davant de rivals com l'argentí Kevin Benavides i el nord-americà Ricky Brabec. A la general, l'africà Ross Branch es manté el liderat i Barreda s'ha situa a poc més de 26 minuts de distància. Aquest matí també s'ha confirmat l'abandonament del britànic Sam Sunderland, que ha tingut problemes mecànics amb la moto i s'ha vist obligat a retirar-se.
I amb els esports acabem. Moltes gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora serà el punt de la una del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana. Tot seguit, Joan Trias conversa amb Xavier Álvarez. Ell és criminòleg i perfilador.
Radio Estel. ChondroHelp. Els meus ossos i articulacions noten el fred i l'edat. Per això prenc ChondroHelp, de Laboratoris Marnis. ChondroHelp conté una alta concentració de condroitina, glucosamina, col·làgen, àcid hialurònic i vitamina C. I gaudeixo de viure en moviment. Recorda, demana ChondroHelp a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Assumptes interns amb...
el perfilador i criminòleg Xavier Álvarez.
Vuit minuts que passen de les 12 del migdia i obrim la primera secció del nou any d'assumptes interns. Ho fem amb el criminòleg i perfilador Xavier Álvarez. Xavier, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Abans de començar, com sempre, el cas que avui ens ocupa, Núria Ros, posa'ns en antecedents.
Avui en Xavier ha aprofitat la ressaca de les festes per portar-nos 2 casos criminals amb un format nadalenc. No són pocs els assassins que al llarg de la història criminal han utilitzat disfresses per enganyar les seves víctimes i aconseguir apropar-se per poder agredir-les. I aquesta és la triple temàtica que avui ens porta en Xavier. Disfresses, professions i festes nadalenques. Avui el nostre criminòleg i analista criminal ens aproparà 2 casos on els seus autors estaven relacionats amb la figura nadalenca del Pare Noel. A partir d'aquí ens farà veure com, a vegades, les festes de Nadal poden ser més perilloses que el simple fet de menjar massa o la visita de familiars no desitjats.
Gràcies, Núria. Fins ara. Faré un xascarrillo d'aquells que amb seccions com aquesta són una mica difícils, però com hem començat l'època de rebaixes, Xavier, ens faràs un 2x1.
Ah, sí. Val. Sí, és que estava, vaig estar buscant una miqueta el tema de aprofitant les festes de Nadal, sí, no? El tema dels homicides, les disfresses, que és molt recorregut en alguns assassins.
Hi ha moltes pel·lícules, perdona, eh?
En pel·lícules moltíssimes. Home. Moltíssimes. Llibres,
i com sempre ens dius, que les pel·lícules, clar, algo de veritat hi ha.
Neixen d'algun lloc, ara, no? Doncs això. Doncs avui porto un parell de casos. Tots dos disfressats de... Bueno, un disfressat de Pare Noel i l'altre treballava com a Pare Noel en un centre comercial.
Ui. Val? Val, anem al primer cas.
Mira, el primer cas és Bruce Pardo. El Pare Noel i la matança de Nadal, així l'he titulat, Ja la premsa també t'ho trava així. Per començar, Bruce Pardo era un home que va irrompre un dia, el 24 de desembre, a casa dels seus exsogres, que ja no pinta bé, exsogres ja no pinta bé, a Covina, Califòrnia, vestit de Pare Noel. I va assassinar a 9 persones en una trobada familiar, inclosa la seva exdona. Una notícia, bueno, com explica la premsa, no? Va obrir la porta la noia més joveneta de la família, i quan va obrir la porta, el senyor Pardo li va clavar un tret en aquesta noia a boca de canó. Wow. Després va entrar dintre, va començar a portar diverses pistoles, diverses armes, va començar a matar la gent, es van poder escapar diverses persones, tot i que van matar unes 9 persones, i amb un llençaflames que portava a sobre, que havia fet de forma casolana, ell mateix, que diràs, no tothom...
Llençaflames, eh?
Sí, no tothom pot construir això. Jo no ho sabria, va cremar la casa, val? En tan, diguéssim, mala sort, entre cometes, que ell mateix va patir ferides molt greus per això, vale?
D'on neix tot això? Perquè suposo que tot això té uns antecedents, una vida personal que hem de
sempre,
conèixer per
sempre,
saber
sempre,
ben bé
sempre,
per què va passar tot això.
Ja sabem, en aquest programa ja sabem que sempre hi ha l'antecedent, saps? Que aquí no neix de res del no res, diguéssim.
Fixa't que sempre li dic a la Núria, posa'ns en antecedents.
Exacte, això mateix, això mateix. Mira, aquest home va néixer el 23 de març de 63 a Los Angeles, Estats Units. Va créixer una família tradicional i es va graduar com a enginyer de programació. Hasta aquí dius, bueno, bé. Treballava en el Jet Propulsion Laboratory, que és un centre que construeix naus espacials no tripulades per a la NASA. Però ell es dedicava bàsicament més a piratejar sistemes informàtics que no pas al seu treball. La seva vida personal, que aquí és on anem a petar, va estar marcada per relacions turbulentes i esdeveniments tràgics. Com a reflex del que estem dient, aquest personatge ens va presentar en el seu primer casament. Va deixar la noia plantada allà, a l'església, va desaparèixer amb 3.000 dòlars de la noia i se'n va anar a Hawaii, a prendre el sol.
Apa.
Val? Això per començar. Posteriorment, va viure amb Elena Lucano i el seu fill, una mare que venia ja amb un fill. La seva relació va acabar quan el nen va patir un greu accident que va deixar paraplegi. Què va passar? Mentre ell veia la tele despreocupadament, el nano petit va caure dintre de la piscina buida. I allò va provocar... La veritat és que la gent que l'envoltava el valorava com una persona bastant immadura.
Sí, eh?
Sí, i irresponsable. Val? El 2006, es va casar amb Sílvia Orsa, que aquesta és la víctima de casa dels sogres, però aquesta relació també va acabar en divorci. Què va passar amb aquest divorci?
Va.
El divorci, diguéssim, i el camí una mica cap a la venjança, no? Aquest va ser... sempre hi ha, al voltant de qualsevol agressor, pot haver-hi elements estressors i, quan diem, un element detonant. Doncs ara això que explicarem és el element detonant per a aquesta persona. La relació entre Pardo i Sílvia es va anar deteriorant i va portar a un divorci que va ser bastant conflictiu. La decisió d'un jutge per assignar-li el pagament d'una pensió de manutenció va fer que s'enfadés molt. Va haver de pagar mensualment gairebé uns 2.100 euros. Aquí va ser on Pardo va començar a planejar la seva venjança i va començar a acumular un arsenal d'armes i a fabricar-se un llençaflames casolà.
Vale, entenc que aquí comença el planejament del que posteriorment passava, que ens explicaves, el 24 de desembre.
Correcte, correcte. Sí. Una sèrie d'elements estressors, ja probablement dit del seu caràcter i de la manca de gestió de la frustració, i aquesta sentència en el que el condenaven a pagar aquesta indemnització, digués de forma mensual, aquesta manutenció, va ser el clic que li va fer, que va dir, pues jo d'aquí me vengo i aquí em carrego a tot Cristo, saps? Passem al succés, probablement dit, que va ser anomenat la massacre de Nadal, el 24 de desembre de 2008. Pardo es disfressa de Pare Noel, assisteix a la festa de Nadal dels exsogres, on estava la seva parella, exparella, i va vindre armat amb les pistoles i, el que em dèiem, amb un llençaflames fabricat per ell. Va obrir foc als convidats, va matar 9 persones, inclús a la seva exdona. Després de la massacre es va llevar la vida a casa del seu germà. Tenia planificat fugir, portava a sobre una bona pila de diners, també portava dintre el disfraç, que és interessant, una bomba a trampa, per si li volia entrar el disfraç a les armes, que patés. però en l'acció de fer funcionar l'ensa flames es va cremar els braços i les cames. Tan greus van ser les ferides que ell no podia marxar d'allà sense rebre assistència mèdica. Davant aquesta sensació d'acorralament, ell es va clavar un tret i es va treure la vida.
Val. Anem a... Vull dir, vull preguntar-te la necessitat de disfressar-se de Pare Noel.
És una forma, en aquest cas, d'emmascarar, de poder s'acostar a les seves víctimes. Val. I d'accedir que li obren la porta. Si ell hagués estat a cara descoberta, segurament no l'haguessin obert.
És obvi, és un...
Una instrumentalització.
Sí, és un instrument. Modus operandi, deixem-ho dir així.
Correcte, és un modus operandi.
Que s'usa molt per apropar-se a la víctima, eh? Buscar un perfil que sembli molt innocent a priori.
Sí. Sí, no? Hi ha agressors que utilitzen aquest sistema de captació, d'apropament a les víctimes, utilitzant una disfressa per enganyar a les víctimes i poder accedir a elles. I en aquest cas, Pardo va utilitzar, com era 24 de desembre, la disfressa d'un Pare Noel.
Xavier, i aquest perfilador, anem a buscar una mica el perfil psicològic de Bruce Pardo?
Mira, Bruce Pardo va mostrar signes d'una personalitat calculadora i penjativa, tal com mostren els seus actes. Va mantenir les aparences i va ocultar les seves veritables intencions. Què vol dir? Que no va posar de manifest en el seu voltant, ningú sospitava que això anava a succeir d'aquesta manera. No va donar cap mena d'emissió de que anava a fer o de planificació, no? Al respecte tot aquells que la portava.
Fins a quin punt és amagable, no sé si es diu amagable, però amagable, ser una persona tan violenta?
És complicat, és molt complicat. Molt complicat perquè tu convius amb la teva personalitat, no? I la teva personalitat acostuma a manifestar. Segurament que no tingués antecedents penals no vol dir que tingués un comportament explosiu.
Val.
Val? Vull dir que una persona conflictiva. Una persona que... conductes aberrants, comportaments aberrants, conductes aberrants. És a dir, va per ell. No pot haver una personalitat que no sigui aberrant i que tingui un comportament d'aquest tipus, no? Val. Sempre ha d'haver-hi... El que passa és que a vegades confonem els antecedents penals o policials amb el fet de, si no hi ha res, que la persona no és una persona perillosa. I això és un error que es comet a vegades. Continuo amb el seu perfil. La història de relacions fallides i la manera en què va manejar el divorci, què ens desvetlla? Pues, possibles problemes de control i incapacitat per manejar el rebuig i la frustració. Estem parlant de trastorn de conducta, de TLP, trastorn límit de personalitat, trastorn antisocial de la personalitat... Val? La presència d'elements d'estrès, el que deia al començament, elements que estressen i que no és capaç de manejar correctament, i el tema del judici i la pensió són el detonant per la seva conducta tan violenta. Un pot ser agressiu i no té per què ser violent, eh? Que són conceptes diferents. Val?
Val. Ho tenim molt entès, com a societat, aleshores.
Pues està mal entès, perquè l'agressivitat és de caràcter innat.
Sí.
Tu neixes amb un nivell d'agressivitat que et serveix, diguéssim, per conviure l'entorn amb tu. És a dir, el teu nivell d'agressivitat, Joan, no serà el mateix tu que vius aquí a Barcelona. Bueno, potser sí, eh? Cuidao. que si neixes enmig d'un conflicte armat.
Val.
Saps? El nivell d'agressivitat és el teu. Quan tu et creix al voltant, generes una sèrie de resistències per sobreviure en aquest ambient.
Vale.
I la violència sol ser apresa. És el que tu aprens. Val? Si vius en un entorn violent que la gent es comunica a través de la violència, tu adquiriràs aquesta violència. O entendràs que s'ha d'utilitzar aquesta violència.
Ja, però jo entenc que ara hi hagi algun oient que es pregunti, però l'agressivitat de per se ja no és violenta?
No. És a dir, la violència, diguéssim, és la manifestació, diguéssim, física. Jo puc cridar-te molt, potser una persona expressiva, agressiva, perdó, però no colpejar-te mai, no matar-te mai. En canvi, la violència se considera més, s'entén, com algo físic. És a dir, jo et faig mal, buscar mal a la persona. Vale?
Anem a la conclusió d'aquest primer cas.
Bruce Pardo és un exemple tràgic, de com l'odi i el desig de venjança poden portar actes violents i inimaginables. L'odi i la venjança són elements motivadors molt i molt poderosos. L'elecció de Pardo de cometre la massacre en una festivitat simbòlica i una disfressa del Pare Noel suma un més 1 a l'addicional horrors d'aquest crim que és força pertorbador.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Però dèiem, avui no ens portes només un cas...
No, avui he portat dos.
Ens portes dos.
Dos Pare Noels assassins. Vale?
Mare de Déu.
Aquest que entrem ara, que és el cas de Bruce MacArthur, ja és una mica diferent. Val. El Pare Noel que es va convertir en assassí en sèrie. Aquest és el titular. Val?
Compte amb això.
Sí, el cas de MacArthur, una sinsèrie que va commocionar Toronto, Canadà, és una història de crim i decepció que revela la complexitat i desafiament de la identificació i la captura d'un criminal que era molt astut de per si. MacArthur va ser condemnat per assassinar 8 homes entre el 2010 i el 2017. No fa tan lluny d'això, eh?
No, i l'altre era el 2008, eh? Vull dir que tampoc era tan...
Ens manegem amb dates bastant properes, eh? La majoria dels quals estaven vinculats al barri homosexual de la ciutat.
Uh-huh.
Aquest no matava les seves víctimes disfressat de Pare Noel, sinó que ell treballava com a Pare Noel d'una de les seves feines que tenia uh-huh. en un centre comercial de Canadà i després de la seva jornada laboral es dedicava a assassinar altres homes.
Apa.
Aquí tenim dues versions. Una era Bruce Pardo, que no treballava de Pare Noel, sinó que es va utilitzar la disfressa, i aquest, MacArthur, que sí treballava de Pare Noel i que es va, diguéssim, quan anava a assassinar, ho feia de paisà, fora vale. de servei, no?, com diuen.
Fora...
Vale.
Vale. Anem als antecedents d'aquest segon cas de Bruce MacArthur.
Estem parlant d'un home de 67 anys, que era jardiner.
Tio, 67 anys, és un senyor gran, eh? No?
Bueno, bueno, escolta, tampoc és tan gran, eh? Potser ara desvello ja la meva edat, saps? Però tampoc és tan gran, saps què vull dir? Acabat de jubilar.
Però m'ha sorprès, perquè un assassí en sèrie normalment tenim la idea sí. de que sol ser un home normalment de complexitat forta, jove...
Sí.
M'ha creat molt l'atenció, que fos
Mira,
els 67 anys.
Mira, l'impuls violent i l'impuls per satisfer certes fantasies
no
i igual que l'impuls sexual, a part de que potser no té la que ens pensem, sobretot la que no penses tu que té,
sí?
saps? Doncs està aquí, està al cap.
Bona
vale?
que està.
Està aquí dalt.
Val.
No està en la part biològica i física, sinó la part psicològica. Doncs estem parlant d'un jardiner, passatgista i Pare Noel en els centres comercials, però sota aquesta façana s'ocultava una sèrie de crims horribles. Durant temps va assassinar i va amagar els cossos esquarterats de les víctimes a una propietat en el barri de Toronto.
Uh-huh.
En aquell lloc també guardava les seves eines i que utilitzava per guardar tots els cossos que anava assassinant uh-huh. i no cridar l'atenció. Les restes de la víctima van ser trobades en test a prop d'un barranc i a darrere de casa seva. Senyals van començar el 2010. Què sàpiguen les autoritats? Cuidao.
Jo sempre ho diem, eh?
Cuidao.
Que perquè... se sepa.
Que, és el, que se sepa, perquè...
Que és el més rocambolès de tot.
Grates una mica, alguns investigadors deien que...
Que igual era abans, eh?
Sí, que igual era abans. El 2010 van desaparèixer dos homes,
uh-huh.
i seguits d'un tercer l'any 2012, i posteriorment altres tres homes que també van ser assassinats. El seu modus operandi era molt semblant al d'un actor, bueno, actor, perdó, d'un autor,
uh-huh.
que també hem parlat en aquest programa, que és Jeffrey Dahmer.
Ui, sí.
Val? Quedava amb homes, els duia fins a casa i una vegada allà els convidava a copes, on prèviament havia introduït èxtasi líquid,
uh-huh.
que és un depressor del sistema nerviós, i una vegada havien perdut el sentit, els acabaven les seves vides escanyant-los. Els escanyava, els hi prenia la vida i després els esquarterava. Val?
Deixa'm preguntar-t'ho, això, perquè és una cosa que em cria molt l'atenció i ja em va criar l'atenció el seu dia quan vam tractar l'horrible cas de Jeffrey Dahmer. Clar, jo no... Em costa entendre com una persona absolutament desconeguda et convida a casa a prendre alguna
cosa
i tu dius que sí. No? Igual jo he estat molt educat amb allò de quan surtis de l'escola, si hi ha un senyor que dona carmelets, no els agafis. Que és el gran clàssic. Però, ostres, em costa entendre-ho.
Bueno, hi ha molta gent que no té aquesta desconfiança que ha amb altra gent. Tenim aplicacions com el Tinder o el Grindr, altres aplicacions, que la gent queda amb altres la mateixa nit.
També és veritat.
Manté relacions sexuals, o se'n va de copes, o se'n va a sopar, o es fot a casa seva,
tot
saps?
Tot
que és a vegades una mica insegur. Clar, quan fem aquest missatge, a vegades un té por de dir, ostres, a veure si generaràs pànic, no? De dir, no, però és una sèrie de mesures d'on ficar-te, no? I en aquest cas, també et dic una cosa, quan ets home, tens menys sensació de perill que quan ets dona en aquest tipus de camps, d'aspecte.
Sí?
Sí. Sí. Sí, sí. Jo a vegades a la universitat faig preguntes als alumnes, no? I els hi fico en escenaris, no? I dic, has d'anar fins a casa teva i tens un parc. Solitari, fosc, 3 del matí, ja poca llum. Rodelles al parc o creues el parc? Val? El de gènere masculí creuen el parc perquè arriben abans. El de gènere femení rodegen el parc. Jo no els imbueixo la resposta, només els hi pregunto. Els hi fico en situació i els hi pregunto. I ja es responen això la majoria de gent.
Boníssim.
En un 90% m'equivoco de molt poc.
Jo estava pensant creuar el parc.
Ah, que sí? Veus? Tu creus el parc.
Sí.
Perquè l'atenció de perill és menor. Doncs pues en aquest cas, aquestes persones anaven a casa i no tenien cap mena de perill. El que passa és que, clar, tant Jeffrey Dahmer com aquest senyor... Clar, i a més et dic una cosa, l'aspecte de perillositat, 67 anys, un home gran, com
veus
tu dius.
Veus el que dèiem. Sí, sí,
saps?
Sí.
Un home que tu creus que és gran, que no ho és tant. Saps? Però... però treu aquesta sensació de perill. No?
Anem al que va ser la recerca per trobar aquest senyor.
Doncs la desaparició de les víctimes va provocar a la policia de Toronto que hi hagués una sèrie de dispositius el 2014, però no van trobar massa cosa, va quedar tancat la cosa sense trobar cap sospitós. La situació va canviar amb la desaparició d'altres víctimes del 2017. Allà MacArthur va ser arrestat el gener del 18. Després de trobar-se una evidència en temes d'ADN a la seva furgoneta i que va coincidir amb altres dues víctimes. La policia, a més, va trobar connexió amb altres, les víctimes inicials que havien desaparegut. La pista que va dur a la seva captura la va proporcionar una de les víctimes que se li va escapar i que va avisar la persona que estava, consumir la substància, s'ha començat a trobar malament, però va aconseguir escapar. Tot i haver-lo atacat, va aconseguir escapar. I això va avisar la policia i les autoritats van estirar el fil, no? Les autoritats es van resistir a l'hora d'atribuir els assassins, i això és important de tenir clar, que era un assassí en sèrie.
Per què?
Perquè és una alarma social molt bèstia, val? Poder atribuir a algú que tens un assassí en sèrie repartit pel territori que va matant sistemàticament.
Hi ha un senyor que va matant lliure.
Genera pànic, no? Llavors, en aquest cas, es van resistir, no? Va ser un error que, a més tard, van reconèixer que ho vam fer malament. De fet, de reconèixer ràpidament el perfil d'un agressor facilita als investigadors del cas davant de futures víctimes. És a dir, és important poder determinar si un perfil d'agressor és sistemàtic o serial o no, tant sigui en homicidi com agressor sexual. És molt important.
Canvia el perfil psicològic de Bruce Pardo?
Pues mira,
Bruce MacArthur?
En aquest cas, l'avaluació psicològica després d'agredir en fets anteriors, aquest senyor ja va tenir antecedents anteriors criminals. Però en l'agressió a un home amb un tub metàl·lic van considerar que era de baix risc a nivell en termes de violència. Que dius, aquí van fallar una miqueta, eh? I no vam acertar del tot. No es van trobar indicis de psicosis, d'al·lucinacions, de delir, de trastorn de l'ànim del comportament antisocial. No obstant això, la seva capacitat per planificar meticulosament, igual que l'anterior una miqueta, i executar els seus crims, suggereix que havia una persona havia perfeccionat un mètode de llarg recorregut. És a dir, te'n recordes que dèiem, els investigadors sospitaven de que no només hi havia aquests, que eren 8 persones en aquest cas, sinó que hi havia moltes més?
Sí.
Doncs l'anàlisi del seu perfil determina que pugui ser així. Després assenyalen que l'acte d'amagar les restes en llocs públics podria haver brindat a MacArthur un sentit de poder immens i una manera de viure els seus crims i de reviure. Una mica de souvenir, eh? És a dir, és possible que ell retornés sistemàticament al lloc on els tenia enterrats per sentir-se, diguéssim, una sèrie de recompensa que anomenem a vegades souvenir en els agressors d'aquest tipus. La veritat és que, com a observació, hem de dir que la naturalesa dels seus crims, de MacArthur, i la manera en què va manipular i amagar les restes de les seves víctimes i el seu aparent comportament normal plantegen preguntes serioses sobre detecció i prevenció dels crims serials. Clar, jo també m'ho plantejo moltes vegades. Estem capacitats per detectar aquest tipus d'agressors?
Bona aquesta.
Això sí que dona per un programa, saps?
Sí?
Estem preparats per poder detectar aquest tipus de depredadors, ja sigui homicides o sexuals, que es repeteixen sistemàticament?
La resposta és...
que...
ras i curt.
Me acojo la quinta mienda, no. Jo crec que encara ens falta recorregut per acabar de conèixer els agressors d'aquesta dimensió. Crec que estem començant a intentar entendre aquests agressors, però encara ens falta recorregut. El seu cas és un exemple pertorbador de com una sèrie pot operar de manera oculta a plena llum del dia, a plena vista, i explora les vulnerabilitats i a vegades els buits que té el sistema de justícia. Hi ha una cosa que sempre s'entén, i a vegades ho parlo en altres escenaris, no? I parlem del tema de quan tornar a delinquir, no? La reincidència. La reincidència criminal es mesura després de la sentència judicial. És a dir, un jutge atribuirà reincidència quan torna a ser detingut, val? Per un mateix fet. Però, en canvi, no es valen altres tipus de reincidència. Això vol dir que una persona pot delinquir 10 o 15 vegades, fer fets, tindre 10 o 15 víctimes, i quan va a judici se'l jutja per aquest cas. Fins que no torna a actuar, doncs tal. Aquesta és una mica una reincidència malentesa.
Anem a ajuntar aquests dos casos, que a priori no tenen res que veure, tret d'una cosa.
Tret del vestit del Pare Noel.
Del vestit del Pare Noel.
Del Pare Noel.
L'ús de disfresses per part d'assassins denota alguna cosa comuna?
Bueno, denota la utilització d'aquest mecanisme de disfressa i compleix diverses funcions, que pot ser ocultar identitat, que podria ser manipulació i engany, que podria ser satisfacció de la fantasia i del control, que podria ser un element ritualístic, que podria introduir un sistema o un mecanisme d'intimidació, de terror i de despersonalització de la víctima. Vale? Però t'explicaré una miqueta què és cada punt, no?
Vinga.
Ocultació d'identitat. És un dels propòsits més evidents de l'ús de la disfressa d'ocultar la identitat i la seva captura. Val? Podríem parlar del cas de Phantom Killer, que és un responsable d'assassinats a Texarkana del 46. Aquest senyor es va disfressar amb un passamuntanyes de color blanc amb una sèrie que s'allivien als ulls i va estar matant sistemàticament. Mai se la va detenir, mai se la va poder identificar. També perquè l'any 46 el sistema d'investigació era molt més arcaic, que no pas el d'ara, però va ser característic la seva forma d'ocultar-se l'identitat. Són bastants els que utilitzen això,
Sí?
Sí, els actors que actuen sistemàticament d'ocultar la seva identitat. Normalment, per als testimonis, no per la víctima, perquè si l'han de matar, ja saben que no res.
Anem al segon punt, va.
Manipulació i engany. Les disfresses poden ser utilitzades per guanyar la confiança de les víctimes. Tu ja ho veus al començament. Al començament ja ho he explicat. Ted Bundy és un d'aquests assassins que a vegades es disfressava o fingia ser algú per arribar. Com a curiositat, Ted Bundy va ser utilitzat per la pel·lícula Silenci dels Anyells per dissenyar el perfil de Buffalo Bill. Val?
Sí, senyor.
Fantasia i control, també. Alguns assassins poden utilitzar disfresses com a part de les seves fantasies violentes. La disfressa pot presentar aquell alter ego, aquella personificació dels desitjos més foscos, no? Com una, com portar la realitat a través de la disfressa, aquesta duplica la seva personalitat. Vale? Un cas tenim Jesse Mayan Holmes, que és un exemple d'algú que es va disfressar com a part de la fantasia. Aquest en recordaràs que és el tiroteig del cinema Aurora, que el tio va aparèixer disfressat com de Joker i va començar a carregar-se nanos que vien a la pel·lícula
de Batman.
Val?
Pues que va causar terror als Estats Units. La gent no va voler posteriorment anar als cinemes a veure aquesta pel·lícula.
Correcte, correcte. Pues fantasia i control, satisfacció. Un altre element, ritualístic. En certs casos, la disfressa pot tenir un significat ritualístic o simbòlic per l'assassí. Per exemple, i aquest és un assassí molt dur, Ed Gein. Era lladre de tombes i es va confeccionar peces de roba amb la carn de les víctimes.
Uau.
Va també tapissar mobles. I va ser un altre assassí que van fer servir per inspirar el Buffalo Bill del Senyor dels Anyells. El Silenci dels Anyells.
Sí.
Vale? Què més? Intimidació i terror. L'ús de la disfressa també pot tenir un objectiu: intimidar i aterroritzar les víctimes. Cas d'exemple, l'assassí del Zodiac, que portava elements també per causar aquesta, diguéssim, terror a les seves víctimes.
I anem a l'últim punt.
Despersonalització de la víctima. En alguns casos, la disfressa pot ajudar a l'assassí a despersonalitzar les seves víctimes, veient-les menys com éssers humans i més com a objectes per a la seva fantasia. I això és bastant típic també en els psicòpates, que no tenen cap mena d'empatia. John Wayne Gacy, conegut com el pallasso assassí, es disfressava de pallasso per a festes infantils un personatge anomenat Pogo. Aquesta imatge inofensiva va fer servir per ocultar la seva verdadera natura i deshumanitzar les seves víctimes. La majoria eren homes, joves, a qui tractava com objectes per la seva gratificació personal. És important notar que la psicologia en el darrer ús de la disfressa pot variar significativament d'un assassí a un altre, i la interpretació d'aquestes accions pot ser complexa. Després, en criminologia i en psicologia forense, solen analitzar aquests comportaments en el context més ampli de la personalitat i els patrons de comportament criminal.
Déu-n'hi-do.
Perquè és molt important les eines que utilitzen. El modus operandi és com allò que et permet reconèixer a l'autor, dintre dels fets criminals. Digue'm.
Digues.
Dic, aquests són els dos casos que t'he volgut portar una mica, no?, d'allà que arrosseguem les festes nadalenques, i que compta amb el Pare Noel i compta amb les festes nadalenques.
Una mica pesadilla antes de Navidad. que ho hem fet després.
Que poden ser més perillosos que no pas el tiberi que ens hem fotut, no?
Sí, senyor.
O el cunyau que arriba per Nadal,
saps? No ho sé.
Saps? I ens tira una mica per terra les festes.
Xavier Álvarez, criminòleg, perfilador, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem les properes setmanes aquí a la Caravana de Revisal, que ja saps que ets casa teva. Que vagi molt bé.
A vosaltres, una salutació.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Els dissabtes
dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, va, continuem. Ara mateix que passen gairebé 6 minuts de 1:15 del migdia. És dilluns, és retorn a la rutina i és el moment d'obrir les portes, de tornar a obrir les portes del Viure en Salut, un espai que tenim aquí als matins a Ràdio Estel, dins de la caravana. Ja sabeu que és el moment que ens abandona, com a gossets en gasolinera, el Joan Trias, conductor i alma mater del programa. S'agafa aquests minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de directe. I ja sabeu que de dilluns a dijous, aquí en teniu portant endavant l'espai per acompanyar-vos i tractar de donar solucions als vostres problemes de salut, tant de bo no siguin massa greus, tant de bo no siguin masses, els vostres problemes de salut, i tot ho fem de la mà dels amics de Marnis. Per tant, canvia la caravana, marxa Trias aquesta estoneta, i en res saludem al doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor, la seva saviesa, l'humor i l'elegància, 3x1, en època de rebaixes, en directe. Jo crec que ja haurà retornat a Madrid. Ara de seguida li preguntarem. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Estem oberts 24 hores per rebre els vostres missatges. L'espai dura fins a la 1 del migdia. Aquí podeu fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Any nou, setmana nova, dilluns nou, però el número de sempre és el número de telèfon que us obre les portes del Viure en Salut. És una clau per poder contactar amb nosaltres, que volem respondre els vostres dubtes de salut i de benestar. Per tant, ens podeu i ens deveu, com us dic cada dia, enviar missatges per escrit, missatges de veu, notes de veu, al 663-99-30-62. 663-99-30-62. No us ho penseu massa, agafeu bona nota, deixeu-vos el telèfon en un lloc ben visible, accessible, perquè qualsevol dubte o curiositat, o a lo millor és un familiar, un fill, o una veïna o un veí que té algun problema i penseu com li podria jo fer un cop de mà, doncs trucant-nos no, enviant missatge al 663-99-30-62. Si ho preferiu, tenim també una adreça de correu electrònic, lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, i ens podeu expressar el vostre dubte o pregunta, i nosaltres, encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, moment de saludar el Jacinto Valverde, que ya nos está escuchando. Buenos días, doctor, y buena semana.
Hola, Rafa, muy buenos días. Pues sí, eso es que buena semana, buen trimestre, buen todo lo que tú quieras.
Buen año, buena semana, buen trimestre, buen ratito hasta la una. Bueno, nos desea... Todos son buenos deseos, Jacinto, todos son buenos deseos.
Hombre.
Oye, ¿ya estás de vuelta? ¿Ya estás por Madrid o qué?
Sí, claro, ya, incorporado a trabajar desde las 7:15 de la mañana.
7:15, ¿eh? Bueno,
¿sí?
Yo te gano por un poquito. Yo desde las 6:30. No está mal, no está mal.
No está mal.
Está bien. ¿Y qué tal el retorno? ¿Con ánimos renovados?
Sí, bueno, bien, con el, lo que es el jaleo que siempre de, encuentras al llegar, bueno, pues todo nuevo, todo cambiado, lo que tú habías dejado organizado, desorganizado, lo que tenías que estar, lo que se tenía que poder organizar peor todavía.
Madre mía, doctor.
Pero bien, bueno, pues desembarcando y ya parece que poniendo a todo el mundo en su sitio y teniendo que ser un poquito y sacar galones, pero al final todo se ha solucionado. Claro, hay que sacar los galones de vez en cuando.
Siempre, ¿no? Siempre con amabilidad, ¿eh?
Siempre, siempre, siempre con amabilidad. Sí, sobre todo, siendo optimista siempre.
Ahora,
o sea, muy bien. Y dando soluciones, no simplemente quejándote sin aplicar ningún tipo de solución.
Exacto.
Siempre hay que dar soluciones ante lo que tú crees que no está bien hecho.
Perfecto.
Porque crees que se podría hacer así mejor. Esa es mi forma de trabajar.
Pues compro totalmente. El tema de dar soluciones está muy bien. No solamente señalar, bueno, los aspectos a mejorar, sino también sugerir maneras de mejorarlo. Me parece perfecto. Venga, pues después de este pequeño, ¿cómo decirlo? De esta pequeña confesión matutina en el día de retorno, está bien. Mucho ánimo con eso. Vamos a entrar en materia de salud y de bienestar, que es de lo que se trata este espacio, de la mano de los amigos de Marni siempre. Y yo estaba... Resulta que voy cogiendo ideas por aquí y por allá antes de pasar a las consultas particulares. Siempre he hecho un vistazo a mi alrededor y hoy me he encontrado con una compañera, no la dejaremos en el economato, como decía Goma Espuma, en el anonimato, que tiene un problemilla de conjuntivitis, yo diría. No sé si es conjuntivitis o qué, pero tiene un ojo bastante a la virulé, ¿eh? Entonces yo digo, bueno, pues vamos a plantearle al doctor Jacinto Valverde cómo podemos cuidar de nuestros ojos y concretamente esto que amaneces y lo tienes medio cerrado, ¿no? Con un rojo, con un picor. No sé exactamente ahí qué podemos hacer y no sé si la medicina natural también nos puede ayudar.
Bueno, si es un proceso de conjuntivitis, que eso es una infección de la conjuntiva del ojo,
sí,
que pueden ser de distintos orígenes, eso tiene que ir a tu oftalmólogo.
Sí,
porque
sí,
tiene que ver qué tipo de conjuntivitis es, si es bacteriana, si es viral, si es inflamatoria o si es de otra índole, y poner un tratamiento específico, porque si no, se puede pasar al otro ojo y tú contagiar a otras personas de tu entorno.
Vale. ¿Sí?
Entonces, eso es importante. Lo que sí podemos hacer con respecto, desde el punto de vista de la complementación alimenticia, para mejorar las condiciones de nuestro ojo, para tener mejor bienestar ocular y visual, pues utilizar un complemento alimenticio que incorpora el arándano, la luteína y la zeaxantina, y toda una serie de antioxidantes como son los derivados de la vitamina de la vitamina A,
vale,
y una serie de minerales, ¿vale? Entonces, ese complemento alimenticio se llama Vision Help.
Vision Help, muy bien.
Vision Help, vienen cómodas cápsulas y de entrada, para empezar a mejorar la calidad de las estructuras de nuestro ojo, yo recomendaría tomar una cápsula en desayuno, comida y cena.
Perfecto.
Cuando ya hayamos mejorado, podemos ir reduciendo la cantidad hasta dejar una cápsula de mantenimiento.
Muy bien, pues primera recomendación, siempre interesante, cuidado de los ojos en este caso. Tenemos este producto fantástico de Marnis, Vision Help. Cápsulas, de entrada, recomienda el doctor Jacinto Valverde, una después de desayuno, comida y cena, es decir, tres al día, y de esta manera nuestros ojos van a estar, pues eso, mucho mejor, bien cuidados por todo lo que nos aporta este complemento alimenticio. Yo os recuerdo, abans de pasar a les consultes particulars, com sempre, que els productes que ens recomana el doctor els podeu comprar, trobar, demanar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. La pàgina web de Marni sempre és una opció, sobretot per conèixer tot el seu amplíssim catàleg. La podeu consultar, és molt maca. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, pues después de esta primera recomendación más genérica para cualquier persona que sienta que quiere mejorar un poco la salud de sus ojos, vamos con las consultas particulares. Tengo aquí, como siempre, la selección de correos electrónicos. En este caso tenemos a Montse Reig, que nos escribe desde Reus y nos habla de problemas respiratorios. Yo creo que es el tema estrella, pero ella, ahora lo verás, Jacinto, lo asocia sobre todo a las alergias. Dice: hola doctor, soy Montse de Reus. Últimamente he experimentado problemas respiratorios, especialmente durante la temporada de alergias, y me preguntaba si existen métodos naturales para aliviar la congestión y mejorar la calidad de la respiración. Muchas gracias por su recomendación por adelantado y espero su respuesta. Pues venga, vamos con ello.
Claro, lo primero decirle que si ella sabe a lo que es alérgica, ahora normalmente en invierno las personas a lo que tienen alergia son a las cupresáceas y a las arizónicas, ¿vale?
Ah, sí.
Entonces, si ella pasa por una zona donde sabe y detecta que hay ese tipo de plantas,
sí,
que procure pasar con mascarilla y evitar, sobre todo en la medida de lo posible, claro, el amanecer y sobre todo el anochecer, que es cuando mayor polinización hay, ¿vale?
Perfecto.
Y si no te queda más remedio, que esas zonas vaya con una mascarilla, que siempre inhalará menos cantidad de polen.
Muy bien.
Y luego esos problemas, esos síntomas derivados de la alergia, pues lo que hay que dar es son a la medicación que ella esté tomando, complementos alimenticios que mejoren esa alergia.
Claro.
Como puede ser el helicrisio, el resveratrol, el grosellero negro, la alcaparra, el olivo y el ginseng.
Muy bien.
Todos en un único producto que se llama AllerHelp.
AllerHelp.
AllerHelp. Vienen como dos viales. El vial es un frasquito pequeñito que contiene el producto de forma líquida. Al ser plantas, puede que se pose un poquito. Lo agitamos antes de beberlo.
Uh-huh.
Cada mañana antes del desayuno, un vial de AllerHelp.
Perfecto. Pues para estos problemas de alergia que desembocan en problemas respiratorios, tal como nos explica Montse de Reus, evidentemente el tratamiento de base que tengas, y luego este producto fantástico de Marnis, AllerHelp, que vienen como dos viales, como nos ha comentado Jacinto Valverde, bien, bien movidito, bien remenadito, para que se esparza bien toda la sustancia, y entonces un vial antes del desayuno te va a ayudar a fortalecer todos estos sistemas y que vaya mucho mejor. Y sobre todo la recomendación principal, porque claro, son épocas, si tiene que ver con las alergias, en que estas plantas, este polen de estas plantas que nos comentaba Jacinto, pueden afectar. Si tienes detectado dónde están estas plantas, pues mejor evitar esta zona o pasar con mascarilla, que eso va a evitar evidentemente que te haga el efecto de la alergia de manera tan fuerte. Venga, pues vamos con otro clásico. Después de esta primera consulta, tenemos a Carles Crespo, que nos escribe desde el Hospitalet de Llobregat y vuelve, pues eso, con un clásico: la memoria, la concentración. Dice que el ajetreo diario, pues lo siente bueno, leo literalmente, que me estoy liando. Con el ajetreo diario siento que mi memoria y concentración no son lo que solían ser. Vaya por Dios, estas cosas, como siempre nos dices, Jacinto, a partir de los 40 pueden ir pasando. Y se pregunta, evidentemente, si existen métodos naturales para mejorar esta función cognitiva y mantener una buena memoria. Por lo tanto, vamos a recordar todo lo que ya algunas veces hemos dicho respecto a la memoria y la concentración, que siempre es interesante.
Bueno, bien, es verdad que la memoria con el tiempo, como cualquier otra parte de tu cuerpo, si tú no la cultivas vas a ir perdiéndola poco a poco, o lo único que vas a hacer es tener una memoria muy selectiva relacionada con el trabajo que desempeñes.
Sí.
Y eso es así. Entonces tenemos que seguir ampliando toda la globalidad de nuestra memoria. No podemos quedarnos solo con la memoria selectiva.
Uh-huh.
Y para eso hay que ejercitarla.
Vale.
Pues, por ejemplo, un ejercicio que se me ocurre para mí, que es el más cómodo, el mejor, el más culto, el más entretenido, es la lectura. Leer cada día, no los libros que uno puede consultar en su trabajo, sino una lectura diferente, del tipo que sea, me da exactamente igual. Eso amplía hace que tu memoria siga activa. También puedes hacer crucigramas si te gustan, sopla de letras, sudokus o cualquier otro tipo de ejercicio de memoria, pero es bueno que se haga cada día, para seguir ejercitándola.
Vale, ¿vale? Perfecto.
Y olvidarte un poco de esa agenda mortífera que es el móvil.
Ay, sí.
Haz el esfuerzo de memorizar algo. Nuestro móvil ha hecho que nos embrutezcamos todos un montón. Porque antes tú memorizabas los teléfonos de padres, abuelos,
sí,
amigos más cercanos, novia o novias, dependiendo de cuántas tuvieras, y lo me molesté.
Madre mía.
Pero, y hacías el esfuerzo de memorizar todas esas cosas. Sí. Hoy día es que ya ni anda una perdida, lo metes directamente en tu agenda y se acabó. No te sabe ni tu propio teléfono. Uh-huh. Hay que intentar cultivar la memoria. Y si aún así necesitamos un complemento alimenticio para mejorar nuestra memoria, a mí me gusta mucho, bueno, uno de los que hemos hablado muchas veces, sí, que incorpora pues la tiamina y la riboflavina y la niacina como complemento del complejo B, zinc, cromo, selenio, betacarotenos, todo en un mismo vial que se llama Memory Plus.
Memory Plus.
¿Vale? Y de Memory Plus, si lo tomamos en viales, es solo un vial diario, también lo hay en cápsulas para quien prefiera esa presentación,
sí,
pero en cápsulas hay que tomar una cápsula como mínimo por la mañana y por la noche.
Vale. Mañana y noche, en el caso de que se tome en cápsulas, y luego tenemos los viales. Si es en viales, ¿cómo sería la dosis?
Un vial diario solamente.
Uno diario, perfecto. Por lo tanto, para este oyente, para Carles, del Hospitalet de Llobregat, que nota que ya la memoria no es lo que era, en primer lugar, esta recomendación estupenda de la lectura, que es que eso es como los omega 3. La lectura viene bien para muchas cosas. Una de ellas es ejercitar la memoria, ¿eh? Porque pones al cerebro a trabajar y eso es como hacer pesas, podríamos decir, del cerebro. Está muy bien. Y luego, además, intentar evitar que todo pase por esta agenda chunga que se ha convertido el móvil, que al final ya no recordamos nada, lo tenemos todo ahí apuntado, pues no, intentar evitarlo un poquito, intentar retener más cosas, también como un ejercicio para la memoria, y luego pues este Memory Plus, el producto de Marnis, complemento alimenticio, que va a ayudar a reforzar un poquito esta memoria y esta concentración, en este caso viene en viales o cápsulas, si son cápsulas, pues dos al día, mañana y noche, y si son viales, pues uno al día en este caso. Perfecto, venga, pues todavía tenemos unos minutos por delante para seguir con las consultas. Tengo aquí preparadas un par más. En este caso nos escribe Uriol González desde Manresa. Dice, hola doctor, soy Uriol. Con la información que circula sobre suplementos vitamínicos, porque es que es en catalán y voy traduciendo. Claro, me interesaría saber sus beneficios y si podría recomendarme un enfoque natural para poder incorporarlos y qué productos serían buenos en general. Él habla de un complemento vitamínico que sea no específico, sino en principio general. Uh-huh. Pues esta es la consulta de Uriol, de Manresa.
Bueno, yo aquí, al hilo de lo que dice Uriol,
¿sí?,
yo recomendaría, como siempre decimos, dos complementos alimenticios para mí,
¿vale?,
básicos, como si dijéramos de mesilla de noche.
Sí.
A partir de los 40, pero eso no quiere decir que si ya no tenemos esa edad no podamos tomarlos. Uh-huh. Podemos tomarlos a cualquier edad, que es bueno.
¿Vale?
Por un lado son incorporar en nuestra dieta los ácidos grasos omega 3, son ácidos grasos que esenciales, que nuestro organismo no los fabrica, los tenemos que tomar de forma exógena. Pocos alimentos tienen omega 3 y en cantidades pequeñas, como es el pescado azul y los frutos secos principalmente, con la salvedad de que el pescado azul, que es el que más tiene, lo tendríamos que tomar crudo porque al cocinarlo se desnaturalizan y pierden efecto.
Ya.
Qué mejor que tomar un buen complemento alimenticio. Perfecto. Que ya los incorpore.
Muy bien.
En este caso, para mí el de Marnis, el que incorpora el DHA y el EPA, que se llama Omega Mar 1200, me parece un magnífico complemento alimenticio que te va a ayudar en todo, principalmente en corregir esos pequeños defectos como puede ser de tendencia a tener el colesterol, el azúcar y la tensión alta, principales factores de riesgo cardiocirculatorio, infarto, ictus. Tómate dos capsulitas diarias y eso, en eso seguro, y en muchísimos otros aspectos va a mejorar en tu salud.
Muy bien.
Y otro que yo también recomendaría para intentar frenar ese trastorno degenerativo del cartílago articular como es la artrosis, también recomiendo tomar a partir de la década de los 40.
Sí.
En este caso recomendaría el Artrohelp Forte.
Muy bien.
Un vial diario de Artrohelp Forte. Para Oriol, Estas serían mis dos recomendaciones en cuanto a complementación alimenticia de tipo genérico.
Genial, pues tanto para Uriol como para cualquier persona que quiera introducir pues estos complementos alimenticios, recordemos, son todos de carácter natural, los trabajan así los amigos de Marnis. Él se interesaba por complementos, pues esos genéricos, que le vengan a aportar en general a su organismo, a su salud, pues todo beneficios. Claro, tenemos los ácidos grasos, que los conocemos ya de esta sección, absolutamente recomendados por Jacinto Valverde, y en este caso en concreto el Omegamar 1200, probablemente uno de los productos de los que seamos más fans en este espacio, Omegamar 1200, y luego para prevenir los problemas de artrosis, el Artrohelp Forte, que viene en viales y también va a ayudar muchísimo a cualquier persona que se proponga ser consumidor de este producto, que le va a ayudar en su salud y en su bienestar. Venga, pues consulta rapidita, que todavía tenemos unos minutos. En este caso nos escribe Marta Ratz desde Barcelona y se interesa por, bueno, nos explica que tiene dos hijos pequeños, que evidentemente tenemos aquí la temporada de resfriados y gripe, que decir, está medio mundo con estos síntomas, y entonces él dice que se interesa por fortalecer de manera natural el sistema inmunológico de sus hijos. A ver qué le podemos recomendar en este caso.
Bueno, aquí sí que lo tenemos fácil, ¿no? Uh-huh. Marnis tiene un complemento alimenticio específico para los pequeños a partir de 4 añitos,
sí,
para mejorar un poquito ese sistema inmunitario del niño. Le vamos a incorporar vitamina del grupo B, vitamina C, D y E, propóleo y jalea real.
Venga.
Imagínate qué componentes más impresionantes.
Bueno, impresionantes.
Se llama Protect Junior.
Protect Junior. ¿Eh?
Protect Junior. Es bebible en viales, tiene un agradable sabor. Pero si quieres lo puedes mezclar con cualquier zumo, yogur o batido, da
vale,
exactamente igual.
Perfecto.
¿Vale? Entonces, este complemento alimenticio, el Protect Junior, de 4 a 12 años,
sí,
le vamos a dar al niño medio vial al día. Uh-huh. A partir de 12 años le podemos dar un vial diario.
Perfecto.
Mi consejo es durante todo el invierno.
Pues todo el invierno para prevenir estos resfriados y estas gripes, en este caso para Marta Ratz de Barcelona, que se interesa por la salud de sus hijos en este sentido. El Protect Junior, complemento fantástico, viene en viales, no sabemos la edad de los hijos, pero de 4 a 12 años, medio vial diario, y a partir de los 12 ya los consideramos más creciditos y les podemos dar un vial cada día. Recomendación clásica de esta sección, siempre es interesante, porque seguro que nos escuchan muchas personas que también se interesan por la salud de sus hijos y quieren complementar la dieta, los complementos alimenticios de Marnis, para que funcionen pues mucho mejor y no se encuentren con sorpresas. Yo os recuerdo que los productos que nos recomienda el doctor els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. La seva pàgina web sempre és una gran opció, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, mucho ánimo con el resto del lunes. Nos volvemos a escuchar mañana y venga, que poco a poco todo esté más ordenadito por la consulta y por el hospital. Jacinto.
Dime, ¿me oyes?
Sí, ahora. No, que
es que esto ya está chupado el lunes.
Ya está chupado, no, sí, ya lo tenemos.
Ya lo tenemos.
Sí, esto ya lo tenemos.
Aparte que es el día soso y ya pronto mitad de semana.
Venga, pues estupendo. Mañana nos escuchamos y gracias por tu tiempo y por tus consejos. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Vinga, nosaltres, que estem a punt d'arribar al punt de la una del migdia, farcits com esteu de consells per portar millor la vostra salut, el vostre benestar, també els de les persones que estimeu, com poden ser els vostres fills. Ara, de seguida, recull informatiu en el butlletí que ens faran Júlia Julve i Pau Massip, en el paper de corredoira, avui que el tenim també de retirada, i després torna el Trias per la darrera hora de la caravana. Atenció, perquè parlarem de videojocs. Tenim avui la secció de l'hora dels videojocs. Ens visita un cop més Joan Cebrián, que és periodista expert en esports electrònics i videojocs. Després arribarà la girocleta Dolma Giró, que a veure què ens explica en un dia com avui, i rematarem el programa, si resistim, si tot va bé, amb una miqueta de bona vesprada i foro cotxes. Vinga, doncs ara us actualitzeu en el butlletí que ve de seguida. Això és La Caravana.
Ràdio Estel. Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.